El govern provincial entregarà en la propera edició de la Fira Internacional Cebisama. Una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, s'obre el període de valoració per part del comitè tècnic que estudiarà els detalls dels diferents projectes presentats per l'Ajuntament de Vila-real, el de les coves de Vinromà i el de l'Alcora. El diputat responsable de promoció econòmica, Salvador Aguilella, ha explicat que amb la creació d'aquest premi el que es pretén és animar als ajuntaments a innovar en l'ús de productes ceràmics castellonencs. A més, volen convertir els pobles en el millor aparador que dona a conèixer les aplicacions del nostre taulell. Volem, deia Aguilella, ser nosaltres els millors ambaixadors i fer possible que qualsevol que passege per els nostres carrers i veja les façanes dels edificis públics comprove les virtuts de la nostra ceràmica. Els ajuntaments opten el premi amb els següents projectes per part de l'Ajuntament de Vila-real, amb els treballs realitzats en la plaça del Llaurador, amb la substitució de l'antic paviment i la instal·lació de paviment ceràmic en aquest emplaçament que comunica en l'estadi de la ceràmica.
L'Ajuntament de les Coves de Vinromà ha presentat el mural ceràmic que s'ha instal·lat en el seu casc urbà mitjançant la tècnica tradicional del trencadís. L'Ajuntament de l'Alcora ha presentat dos projectes. La reforma de la plaça de l'Ajuntament, en la que s'ha substituït l'antic paviment i s'ha utilitzat paviment ceràmic, i la remodelació del jardí de l'edifici EPA amb revestiment d'una jardinera que a la seva vegada integra un nucli d'escales exteriors. Repassem actualitat de municipis. Anem cap a Onda, que viurà un mes de novembre replet d'esdeveniments culturals.
La localitat d'Onda té preparada una ambiciosa i variada programació cultural per al mes de novembre, on el teatre, sens dubte, serà el gran protagonista. Lluís Pastor, tinent d'alcalde de Cultura, ha ressaltat que, a més de totes les activitats culturals que cada mes realitzem, al novembre tenim dues cites molt importants a Onda: el Reclam i el Festival d'Improvisació Vila d'Onda, que ens permetran gaudir del teatre d'una forma intensa i participativa. El Reclam celebra el 25 aniversari portant d'Onda diferents representacions, entre les quals destaquen No som ningú, de la companyia Els Indesens, que es representarà el dissabte 11, i també al Teatre Mònaco, i Xavi Castillo News, que comentarà les últimes notícies amb l'humor i la sàtira habitual que li caracteritza, aquesta vegada acompanyades de les millors versions de grans clàssics del rock and roll en directe amb la banda de Rock Trippers, tot això el dia 17 també al Mònaco. D'altra banda, el Festival d'Improvisació Viladonda conjuminarà en la localitat un elenc d'11 companyies referents nacionals en el panorama de la improvisació teatral, amb l'objectiu d'obrir aquest gènere al públic. La cita tindrà lloc durant dos caps de setmana consecutius, del 24 al 26 de novembre i de l'1 al 3 de desembre.
Durant 6 dies, el FIBO combinarà 13 sessions d'espectacles programades que van des de la dansa a la comèdia, shows infantils i la improvisació musical o gestual, i comptarà també amb 4 masterclass. Aquest important certamen, en diu el regidor Pastor, presentarà propostes sense guió que buscaran convertir al públic en espectador protagonista d'obres úniques i repetibles. I anem ara a acabar el Masora, que reforma el carrer de Santa Quitèria per 60.000 euros i atendrà així la votació veïnal.
Els operaris han iniciat aquest cap de setmana la reforma del carrer Santa Quitèria, abans l'Alcora, amb 60.000 euros dels 100.000 destinats a millorar les condicions d'accessibilitat i voreres en el pressupost participatiu de l'exercici vigent. L'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, i la regidora d'Urbanisme, Carmina Martí Navarro, han visitat els treballs que eliminaran les barreres arquitectòniques i que sumen més d'un terç de la quantitat reservada per a votació popular. L'actuació es desenvolupa en el carrer Santa Quitèria, en el tram comprès entre les transversals Cervera del Maestrat i Almirall Churruca, amb el projecte dissenyat pels tècnics municipals, que té un termini d'execució d'un mes. Mantenint la configuració original del vial, la nostra intenció passa per fomentar la mobilitat urbana i urbana sostenible, sobretot en el que representa la millora de l'accessibilitat per als vianants, que ara mateix és inexistent, considerava la regidora d'Urbanisme, Carmina Martí Navarro.
D'aquesta manera, el projecte adjudicat per 59.954 euros elimina barreres arquitectòniques que en l'actualitat impedeixen la mobilitat de les persones amb discapacitat i dificulten el pas de carros de bebè. Així, l'actuació suposarà completar l'itinerari per als vianants accessible en uns 250 metres lineals en una superfície aproximada d'obra civil que abasta 870 metres quadrats. I ens quedem ja a la localitat. Primer repassem informació que es va conèixer ahir. Vila-real col·laborarà amb associacions de la memòria històrica per a la recuperació de fosses comunes i la reparació de les víctimes.
L'Ajuntament de Vila-real vol aprofundir en les polítiques de restitució i recuperació de la memòria històrica implementades en la ciutat des de fa 6 anys. Amb aquest objectiu, l'alcalde José Benlloc ha anunciat aquest matí la intenció de l'equip de govern de Vila-real d'establir acords de col·laboració amb les entitats que treballen en les exhumacions i identificació de víctimes que s'estan duent a terme en les fosses comunes del cementeri de Paterna. L'Ajuntament ha sigut un autèntic referent en l'impuls de mesures de reparació democràtica i recuperació de la memòria històrica. Fa 5 anys van crear el primer memorial democràtic, pionera a la província, per afavorir el coneixement, recerca i sensibilització sobre una època que, per dignitat dels nostres avantpassats, no podem permetre que caiga en l'oblit. Però volem seguir avançant en aquesta línia, assenyalava l'alcalde. Per això el primer edil i el regidor de Cultura i de Memorial Democràtic, Eduardo Pérez, van participar aquest estiu en una visita a la fossa 113 del cementeri de Paterna, en la qual van entrar en contacte amb entitats com Arqueoantro, el grup per a la recuperació de la memòria històrica de València i l'Associació de Familiars de Víctimes de la Fossa 113, amb les quals es preveu col·laborar per a fer possibles noves exhumacions i identificació de restes.
Els treballs, diu Benlloc, que s'estan duent a terme a Paterna en el conegut Paredón d'Espanya no són en absolut aliens a Vila-real. Hem de recordar, insistís l'alcalde, que entre les més de 2.200 persones víctimes de la repressió franquista fusellades en aquest cementeri valencià, s'ha documentat que es troben almenys 3 veïns de Vila-real. 3 vilarealencs que figuren en la relació de víctimes enterrades en les fosses sí que responen al nom de Manuel II Ixea Vilar, Francisco Arbós Sales i José Pitar Cusó. I també Benlloc valorava ahir la incorporació de 2 milions d'euros als pressupostos del Consell per a fer realitat la Ronda Sud-Oest en 2018.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha valorat la incorporació de 2 milions d'euros al projecte de pressupostos de la Generalitat de 2018 per a iniciar la construcció de la Ronda Sud-Oest de la ciutat, que connectarà la seu B10 amb la Nacional 340, amb una infraestructura de circunvalació que descongestionarà el trànsit pesat de la ciutat i afavorirà la circulació de mercaderies en el triangle del Taulellet. La Ronda Sud-Oest és un projecte fonamental per al futur de Vila-real i de la província i no ens cabia cap dubte que el Consell de Ximo Puig ho havia entès també així. Després d'anys de bloqueig i abandó als vilarealencs per part del Partit Popular, per fi tenim un Consell que atén les reivindicacions dels pobles. Enguany, tal com es van comprometre, s'ha licitat la redacció del projecte i ara veiem com es consignen els diners per a començar a fer-lo realitat ja l'any que ve. I la Ronda Sud-Oest torna per fi als pressupostos de la Generalitat en una mostra del compromís ferm del Consell amb els vilarealencs, argumenta Benlloc.
L'alcalde ha comentat que encara queda molt per fer, entre altres coses, que el Ministeri de Foment doni el vistiplau a la rotonda que ha de connectar amb la 340, però assegura comptar amb consignació pressupostària suficient per a emprendre un projecte d'aquesta envergadura que tants mal de caps i problemes ha donat a la gent d'aquest poble és motiu de satisfacció. Seguirem, diu Benlloc, molt de prop el desenvolupament d'aquesta infraestructura i reivindicant i treballant més per inversions que facin avançar Vila-real.
I avui també ha sigut l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, el que ha presentat o també ha fet un anunci en el qual es presenta la sol·licitud de conveni de la construcció del Campió Llorenç al pati de Carmelites. Bueno, hem de dir que aquesta sol·licitud es presenta avui mateixa, segons ha anunciat l'alcalde de Vila-real, després d'unes negociacions amb el Col·legi Carmelites i la Tercera Orde del Carme. Per tant, les característiques fonamentals, les quals ha dit l'alcalde de Vila-real, són que tindrà 3.000 metres quadrats, que els costarà un total de 1 milió d'euros, però al Vila-real Club de Futbol, ja que per a l'Ajuntament de Vila-real és a cost zero, i que tindrà 2 polifuncionals.
Finalment, l'Orden Carmelita va aprovar els seus òrgans superiors, el que se'ns feren una donació a la ciutat de Vila-real de 3.000 metres quadrats dins del pati actual on s'ha convertit en el pàrquing del Vila-real Club de Futbol quan fem els partits. Se tracta, evidentment, de complir el conveni en el Vila-real Club de Futbol, és a dir, estem parlant de la construcció d'aquest poliesportiu que parlava d'alrededor o al voltant d'un milió d'euros de pressupost, que contempla 2 sales multifuncionals, banys, tots en condicions, tindrà grades més o menys paregudes a les que tenia el campió Llorenç, res per a grans espectacles, però una cosa que capi en 200-250 persones. Un detall molt important és també que, com teníem alguna queixa d'algun veí de la zona on se construís, de la proximitat a les cases, hem decidit esponjar el poliesportiu un poquet i crear una zona per aparcar autobusos a l'entrada, un parell d'autobusos i alguns vehicles.
Així mateix, el prior, el padre David Oliver, ha explicat el perquè s'ha allargat el procés de negociació i de decisió.
Ha dificultado los procesos de decisión en nuestra orden religiosa, porque los procesos de decisión en nuestra orden religiosa no depende de que un partido político tenga mayoría o un superior tenga mayoría o no, sino que las cosas hay que consensuarlas, explicarlas bien. Los 3.000 metros no son ni del padre Goyo, ni del padre Leonel, ni míos, sino que los 3.000 metros son de la orden y eso lleva un proceso de explicación, de hacer preguntas. No, imagino que sí que os imagináis, pero bueno, llegar con un convenio más o menos hablado con los concejales y con el señor alcalde y hacerte 2 preguntas que hay que volver a replantear una reunión para que tener seguridad en esas 2 preguntas. Eso lleva tiempos y luego ha sucedido también que en este proceso de más o menos un año pues ha habido un cambio de superior, lo cual supone pues no un empezar de cero, por supuesto que no, pero sí un poco de saber su opinión y contar con su decisión, porque aunque luego se decide o se deja la decisión última en la casa, pero sin ese apoyo, por el volumen de lo que supone dar a alguien, en este caso el pueblo de Vila-real, los 3.000 metros, pues supone una seguridad y una decisión de lo que son nuestros superiores y nuestros órganos de decisión, Consejo Provincial, Capítulo Provincial.
Per tant, després d'aquestes negociacions, el Col·legi Carmelites utilitzarà aquest pavelló fins a les 5 de la vesprada i també en moments ocasionals en cap de setmana, i a partir de les 5 ja serà per a l'ús públic. A més, també l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha parlat i ha explicat quins són els períodes o quins són els tràmits que s'han de seguir i per a quan podria ja estar acabat aquest pavelló Campió Llorenç.
Voy a coger la propuesta directamente en alcaldía para tramitarla y espero que durante este año, antes de que acabe el año, tengamos la resolución ya aprobatoria, y para principios del año que viene, pues entre presentación de proyecto, que el Vila-real tenga ya todos los recursos, porque acaba de finalizar unas obras de ampliación del VIP, que va a ser el mismo arquitecto el que va a trabajar en toda esta cuestión, ¿no? El Vila-real tiene su equipo y acaban, en estos momentos todavía están finalizando parte de las obras de dentro. Nos pedían un poquito de margen, pero margen quiere decir, yo quiero que sobre febrero o marzo del año que viene podamos estar empezando a construir el polideportivo. Yo no tengo dudas y además lo voy a trabajar como sea para que en 2019 a principios el polideportivo sea una realidad.
Bé, i estàvem parlant d'esports, jo crec que millor que presentarà la nostra companya Mònica Benavent. Molt bon dia.
Bon dia, Núria, bon dia, Seila, perquè l'altra actualitat, a banda d'esta presentació, no?, de l'acord per el poliesportiu, és el tema tal qual esportiu, el partit de futbol que se juga avui a les 7 de la vesprada en el Eden Arena, en l'estadi de l'Eslàvia de Praga. És el partit d'Europa League que enfrontarà a Villarreal i Eslàvia, com diem, en un partit vital, els dos empatats a 5 punts en el seu grup A de la Europa League. Importància la de la victòria grogueta, perquè això significaria un pas de gegant endavant per a la classificació. És un partit no vital, però sí de moltíssima importància per als groguets, en els que quasi res del que ha portat Javier Calleja en aquesta convocatòria va quedar-se en la banqueta. I sí que un 11 que a partir de les dos comentarem, això sí, de garanties. Ahir va entrenar el Villarreal en aquest estadi, avui a partir de les dos escoltem a Denis Cheryshev, Javier Calleja o Álvaro González, entre altres protagonistes d'este prèvia, no?, d'este partit del Villarreal davant l'Eslàvia de Praga.
Doncs moltes gràcies, Mònica, estarem pendents a les dues. Ara sí, punt i final al repàs per l'actualitat provincial i local. Una pausa de seguida amb més protagonistes.
En Moda Infantil Menuch dan la bienvenida a la nueva campaña de comuniones con una gran colección. Más de 100 modelos para niño y niña. Ven y descubre nuestros vestidos desde 300 euros y llévate una muñeca de regalo. Y trajes de marinero desde 230 euros y te obsequiamos con un balón. No lo dudes y pasa ya por Menuch, calle Onda 71 Bajo de Villarreal.
Me caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvillarreal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Madre mía, domingo son las 12 y yo sin arroz.
Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde.
Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Villarreal, tu mejor opción.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, ens anem a apropar a una activitat que començarà demà i estarà en funcionament tots els divendres fins el 22 de desembre, en el que els usuaris, no, els joves en aquest cas que s'apunten, podran descobrir i aprendre anglès d'una forma diferent i entretinguda. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la responsable d'aquesta iniciativa, d'aquest taller, Sara Ribes. Sara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No, estem parlant d'una iniciativa que vol apropar, no, l'anglès d'una forma una miqueta més amena i divertida als més joves. En què has pensat per aquesta formació?
Sí, bàsicament el que havia pensat és que deixar un poc de banda el que és l'activitat, fer agarrar un exercici que reompliguen els buits i tal, i que començaren a divertir-se aprenent, que aprendrem en el joc, que fent activitats més dinàmiques, com pot ser, veure vídeos, fer manualitats, i en aquest cas el teatre, a arribar als més menuts, que ho passarem bé i que estiguem motivats a aprendre l'anglès.
Perquè suposem que és un dels problemes, no? Com comentes, igual la teoria al final doncs se'ls tira una miqueta cap darrere i igual així, no? Amb jocs, amb diferents iniciatives, se'ls queda més fàcil.
Sí, perquè a més és que ells no assumeixen que estan aprenent. Vull dir, ells estan jugant, estan passant-s'ho bé, estan divertint-se i al mateix temps estan aprenent l'anglès, però no és... Ho fan de forma col·lateral, saps? No estan sols centrats en aprendre, en fer un exercici, en plenar els buits o contestar unes preguntes, sinó que estan divertint-se, estan movent-se, estan menjant-se d'un lloc a un altre, i això també els fa ser més lliures i aprendre de millor manera.
A més, t'has fixat, no? Diguem, es centrarà aquesta activitat en una gran figura literària d'Anglaterra, no? Com és Shakespeare. Per què la seva figura, no? Suposem que, òbviament, el legat que té, la seva dramaturgia, la seva poesia, són motius més que suficients, però per què ell?
Penso que tot el món hem sentit parlar d'ell, però molts pocs saben realment qui és o per què és important. Inclús el 23 d'abril celebrem que ell va estar present en la literatura, però no sabem ni, molts no saben ni per què. Aleshores vaig pensar que potser els més menuts també senten parlar d'ell, però no sàpiguen a ciència certa qui és o per què és important per a la literatura. I vaig pensar que era una manera de fer-los conèixer aquesta figura tan important al mateix temps de divertir-se.
A més, suposem que també una vegada, no, comences a explicar-los la seva figura, veuran que realment sí que el sona, no? Perquè també han hagut moltes pel·lícules, moltes adaptacions sobre seues, així que d'una o altra forma, no, al final segurament sí que coneixeran alguna coseta, no, de Shakespeare.
Sí, perquè a més és que està en tots els llocs, eh? Vull dir, en moltes pel·lícules que ells veuen, inclús les de dibuixos animats, sempre està algo que fa referència a la seva figura. O alguna de les seues obres, o que conten un poc la història que, d'una altra forma, la història que ella ha contat en alguna de les seues obres. Vull dir que segur que després el sona, sense saber què és d'ell, el sona algo d'ell. I el que vull que és pues, que sàpiguen relacionar-lo, que sàpiguen que tot el que saben d'ell, que ho sàpiguen de manera conscient, que sàpiguen què és ell, el que va escriure això per primera volta, que després ha anat contant d'una altra forma.
Així que serà aquesta la formació que es durà a terme, però com s'adapta, Sara, una miqueta la forma, no, de Shakespeare a aquests joves, perquè a priori el taller va per a xics i xiques entre 10 i 12 anys.
Sí, bueno, el que començarem serà fent activitats introductòries perquè ells sàpiguen qui és i és el que te diria, els aproparem a la seva realitat més pròxima. Per exemple, hi ha molts dibuixos animats d'avui en dia que tenen els seus orígens en ell. Aleshores, el que faré serà presentar-los el que ells saben, el que ells veuen en el seu dia a dia i els diré que això té relació en un autor tan important com ell. I després ahí ja anirem veient la seva obra, farem activitats, faran ells el seu propi atrezzo i després ja pues, l'obra, que evidentment està adaptada per al seu nivell, perquè, clar, adaptar una obra de Shakespeare després que siga per a menut, que puguen entendre el llenguatge i tal, pues, bueno, ahí porta el seu treball, però ho hem aconseguit.
I la cloenda, segons ens comentaves, no, serà la representació, o sigui que tot allò que han pogut aprendre, no, assajar, ho ficaran en la pràctica.
Sí, a veure.
A veure com va, perquè seran, com havien comentat, diferents divendres, no? Des de demà mateix i fins el dia 22, no, crec que n'hi ha un pel mig que és festiu, no? El 8 de desembre, però a banda d'això suposem que estareu tots.
Sí, sí, allà estarem de 5 i mig a 7 a l'Espai Jove.
Sí que una bona forma, no, d'aprendre, perquè no sabem, suposem, no, que també estàs en contacte amb els xiquets, no, amb el tema de l'aprenentatge de l'anglès. Quines són les principals carències, no, que detectes, no, com a professional en la formació que tenen els joves d'anglès?
Jo crec que potser la manera en què enfoquem l'ensenyament no siga la més adequada, perquè per a que ells aprenguin han d'estar motivats. I si el professor és el primer que no està motivat i no fa activitats que puguen despertar l'interès dels alumnes, doncs ells no estaran motivats i sense la motivació no anirem a cap lloc. És que és fonamental que tu vagis amb ganes i que vagis amb il·lusió a fer alguna cosa per a després tu aprendre-la i poder interioritzar-la. I més en l'anglès, que per a molts és curiós, però a altres els fa una assignatura molt pesada.
Sí, suposem que també despertar la curiositat, no, amb aquests tallers i que ells puguen després mirar, consultar, inclús ampliar, no, ja que si els agrada, no, i s'ho passaran bé, que puguen anar ells per la seva pròpia forma i línia d'aprenent.
Sí, que és l'important al fi i al cap, que aprenguen i que es divertisquen aprenent.
I no sabem, m'has comentat, no, que també la figura del professor pot ajudar molt a que aprenguin. No sabem si en aquest cas tu com a responsable també, direm, saltes, no, aquesta por a la vergonya i t'impliques, no, de forma també activa més.
A veure, jo ho intente. Crec que lo important és buscar el que això passen bé i si per això he de participar jo en les activitats i he de mullar-me jo en els jocs, jo ho faré. Això ho tinc claríssim.
Lo que siga necessari, no? Però que al final acaben aprenent. I sobretot suposem també la pronunciació, perquè ja sabem que així els hispanoparlants, no? Almenys la gent d'Espanya, tenim un cert problema també a l'hora de la pronunciació.
Sí, però bueno, poc a poc. Jo crec que si de menut ells van tenen, no sé, vull dir, estan en l'ambient, saben, escolten, intenten parlar, encara que després s'equivoquen o el que siga, això fa molt, tindre aquest input, saps, que estiguen tot el rato parlant en anglès i tu intentar fer-ho, d'aquesta manera perds la por, i una vegada has perdut la por, ja no et sap mal intentar-ho i corregir, i si això no ho he pronunciat bé, ho torna a fer i tal, saps, vull dir, és perdre la por. No. I tindré interès en fer-ho.
Clar, no? Que sense una cosa l'altra no és com toca. Així que, Sara, sí que ja per últim ens agradaria, no?, que recordares les dades principals d'aquest taller que comença demà, no?, per a que tot aquell que, o aquella que vulga puga participar.
Sí, bueno, estarem tots els divendres de 5:30 a 7 a l'Espai Jove. Començarem demà, que és 3 de novembre, i acabem el 22 de desembre, abans de les vacances de Nadal. I bueno, el taller està dirigit a joves de 10 a 12 anys, vull dir que si algú s'anima, ja sap on estem.
I també, no, de cara a Nadal, com acabaran el dia 22, si algun xiquet o xiqueta s'ha animat, inclús en casa pot fer alguna representació, no?, ja que tindrà tota la família.
Clar.
I ja que està, no?, pues que li donem més difusió.
Que després ells dicen, sí, que després ells dicen volar la seva imaginació i la creativitat.
Doncs ara esperem que vagi molt bé aquest taller en el que els més joves aprendran anglès gràcies a Shakespeare i anem parlant, un plaer, com sempre.
Moltes gràcies.
Adeu.
Adeu.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila Real, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
Somos Carnes, la mejor variedad en carnes de res y hamburguesas gourmet ibéricas. Somos Carnes, garantía de platos elaborados con productos de temporada. Organiza tus eventos con nosotros, aforo para 120 personas y para los más pequeños, castillos hinchables. Ven a descubrir nuestro menú diario. Somos Carne, Avenida Francia 42 de Villarreal, teléfono 964-52-34-95.
Vilatenda.com es el centre comercial online de proximitat, un espai web on podràs trobar la millor oferta dels comerços locals. Però el més important és que dona un percentatge de les seues vendes a diferents causes socials, sent la primera plataforma comercial solidària amb cor. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
És un projecte de Caixa Rural, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real. I nosaltres anem a presentar-te a la fashion blogger, a Adamar Lluc, perquè la setmana passada se'ns va quedar pendent, o se'ns va quedar a mitges, un tema que ens pareixia molt interessant parlar. Estàvem parlant de les sabates, de tipus de sabates que estaven de moda aquesta temporada. Doncs anem a continuar amb això, perquè realment n'hi ha tanta varietat que no vam poder contar-ho tot. Adamar, bon dia.
Molt bon dia, exactament. Hi ha tanta varietat que no ens van quedar a mitges.
Bé, doncs ara de què anem a parlar dins del món de les sabates?
Vaig a seguir parlant, bueno, de xicotets detalls, d'algun taconet i coses d'aquest estil.
Molt bé.
A veure com queda. Doncs
pues conta'ns.
Vale, mira, m'agradaria recalcar els bordats, ja que les típiques i senzilles sabatilles blanques que podem tindre tots en l'armari es plenen de fils multicolors, creant floretes per a que siguin més vistoses en els estilismes que ens posem. Poden ser, per exemple, brocades amb colors llamatius o flors més senzilles. I una bona combinació seria una falda de tables de tall midi, que es diu,
sí,
que seria pel genoll, amb una sudadera amb detallets de pèl, que segur que ho heu vist molt també últimament a les tendes.
També, també ho hem vist.
Clar, quan s'aproxima el fred...
En aquestes sabates, no? De...
Dime.
Que la combinació seria amb aquestes sabates que ens comentaves.
Sí, en les sabatilles. Sabatilles blanques en les floretes bordadetes.
Molt bé. Doncs aquesta és una combinació i, a més, molt utilitzada, no? Perquè s'utilitza moltíssim aquest tipus de sabata ara mateix, o almenys sí. En els comerços està.
Sí, s'acopla tot i la veritat és que, clar, que hi ha més còmodo que les sabatilles, pues no res.
Així és, així és. És una mica de moda la sabatilla en si i, i va haver una època que estava pitjor vist, no? Anar en sabatilla o que no era arreglador, però ara sí, combinant-ho pareix ser que ja és arreglador.
Sí, s'adapta més a la moda actual, vaja.
Bé, doncs sabatilla, què més podem proposar als nostres oients?
Doncs mira, la setmana passada vaig parlar d'una forma de tacó, el trapezi.
Sí.
Doncs bé, avui vos parlo d'una altra, el kitten heel, ¿vale? Este és, bueno, és en anglès, el taco gatet, que se diu. És més ample per la part de dalt i d'agulla per baix, però no és alt. O sigui, de normal té entre 3 i 4 centímetres. I es pot veure en aquesta època tant en botí com en sabata o en sandàlia.
No me sona a mi.
Un tagonet molt finet.
És molt finet. Sí, però no és d'agulla,
com
clar.
Si diguérem, no, en forma de xupó, dels xiquets, pues d'esa forma, més o menys.
Ah, molt bé. I és còmode?
Sí que és còmode perquè al ser baixet, com he dit, de 3 i 4 centímetres, és prou còmode.
Bé, pues però
bé, això, clar, a gustos.
Bueno, és una bona opció perquè vas en tacó, que sempre pareix que estilitza un poc més, però a la vegada no és un tacó alt.
Exacte.
Molt bé, doncs una bona proposta també.
També. Després, per una altra part, l'estil masculí també fa acte de presència per a marcar la diferència en els looks diaris. Com, per exemple, jo vull dir, estil masculí, els mocassins.
Sí.
O sigui, ja no són bàsics. Esta sabata cordonada... Ara arriba amb detalls de tendència, com les tatxes en la sola o per la part del taconet, encara que sol siga d'un centímetre, podem encontrar aquest detall en el tacó. O perletes en la puntera, poden ser de diferents tipus de pell i acabats de charols.
Sí,
de charol.
Moltíssim, moltíssim, és veritat.
Què podem fer per a destacar aquesta forma de sabata, pues portar un traje pantaló culot, d'estos que el pantaló no arriba fins al terra, de ratlla diplomàtica, una gabardina per dalt dels hombros i un bolso maletí per a donar-li més èmfasi al look este masculí, com diem.
Molt bé. Però bueno, s'utilitza per a tot, no? Aquest tipus de mocassí.
Sí, també. En uns jeans i un jersenet també pot quedar la mar de bé.
Ara, a l'entretemps, s'està veient moltíssim el mocassí que ens comentaves, en xarol, en alguna pedrerieta o en algun brillantet. S'utilitza molt. La gent li ha agradat, li agarra del gust.
Sí, com encara no fa fred del tot, que no te fiques encara bota, optem també per sabata tancadeta, ja no tant per les sandàlies. I sí, jo imagino que han vist que és una bona opció.
¿Te pareix a tu una bona opció?
Sí, a mi m'agraden. Jo en tinc dos. Uns de xarolet en color bordeus i uns altres de pell tirada en negre. Molt a mi bé. Sí que m'agraden.
Molt bé, molt bé. Doncs una altra bona proposta per a aquests dies que no saps què ficar-te als peus. Què més tenim per ahir?
A veure. Vos atreviu amb els botins d'efecte espill en plata i dorat?
Ui, 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 això és per a dones atrevides, no?
Això sí. He de dir que, bueno, serveixen tant de dia en uns vaquers foscos i camisa de tall masculí com de nit. M'agradaria recalcar que de nit inclús en vestits metàl·lics. Encara que les sabates també les portes d'aixina metàl·liques.
No carregarà massa?
Clar, ahí està la gràcia, que en l'excés també està el gust, en portar simplement el vestit i la sabata i després d'accessoris no recarrega l'OTAN.
Ah, molt bé. Doncs aquest tipus de botí, no?, has comentat.
Sí, no serien aptes per a gent discreta. Exacte.
N'he vist, i en plata intensa, vull dir que...
Sí, i en color verat. Després m'agradaria recordar que els de Chanel es van portar en purpurina i que Paco Rabanne, en canvi, els va afegir sola dentada en color negre.
Ah, bé, doncs per a les més atrevides, que no està mal.
Sí, estos són per a les atrevides.
Molt bé. I per a les discretes, què tenim?
Pues mira, un teixit que pot aportar sofisticació,
sí,
que la qual també és una garantia, seria el setí, o el raso en castellà.
Raso, sí.
Sí, és una textura, bé, com sabeu, és suau, i es pot veure en diversos colors, com el rosa, el verd, el taronja o el fucsia. I bé, si volem sumar-li elegància, podem elegir aquells que també tenen perles en la part davantera, mentre que podem també decantar-nos per els més senzills, com, per exemple, ficar-los sempre en looks més desenfadats, ja que no tenen el detallet ahí per a recarregar-los tant.
Molt bé, doncs aquesta opció és molt bona per a tot tipus de públic i de perfil.
Sí, sí, aquesta sí.
M'agrada. Quina proposta tens més per a que la gent vagi... Jo crec que la gent està agafant nota, perquè n'hi ha tantíssima varietat que si no te
perds. Sí. Després, a pesar de que siga tardor i per a les més caluroses, les passarel·les també ens han dictat que hem de dur sabates destalonades, ja siguen planes o com a molt un taconet xicotet, o sigui, de 4 a 5 centímetres. Aquest podria ser de l'amplària que vulguem. Dona igual si són més fins o més grossets. Però sí, les sabates destalonades també són una opció. Per
no ens gelarem? No ens gelarem? Sí. Bueno, depèn, o si plou
Sí.
Si plou no.
Depèn, no, evidentment. Si plou, aquestes no... Més val que no mos les posem. Aquestes no. Després ja estem acabant. Me queden 3 cosetes.
Molt bé.
De segur que heu vist en les tendes o per la web botins de puntera extra llarga que es portaven fa 10 anys.
Sí, allargaeta, no? La puntera, sí. De pico.
Sí, molt bé. O sigui, jo, bueno, els anomeno botins de bruixa. Tenen més aquest estil. El color més predominant en aquest tipus és el negre. Aleshores també li dona aquest aire, saps?
Sí, però més per a aquesta època, no?, que estem vivint, Halloween,
exacte,
igual li pega perfectament.
Sí, per aquesta setmana han sigut ideals.
Però clar, podem dir que ha tornat la puntera, que ha tornat el pico aquest que se usava tantíssim en la meva joventut, per exemple?
Sí, està tornant, però de manera discreta, molt poc a poc. Jo crec que a les persones de peu encara ens costarà un poc tornar-lo a afegir.
Sí, perquè jo crec que li vam agarrar un poc de mania,
Sí.
Jo crec que el vam usar tantíssim, el vam explotar tantíssim, aquest look, que després quan va vindre la punta redona, tots volíem canviar.
Sí, tots volíem la punteta redoneta. Molt bé. D'una altra banda, si... Bueno, ja parla de les bruixes, ara és el torn de les princeses. M'imagine que ja sabreu per on aniran els tirs, més o menys. Vull dir, sabates amb purpurina, amb setí, vellut brillant o peixirada. Ese seria l'estil més adequat.
Què hem de dir? Però per a planetes, per a botins, per a botes, quin tipus de sabata?
El que més he vist jo són sandàlies de tacó per a eixir de festa. Eixir ha sigut el més característic.
I quin look te fiques?
No es tracta tampoc de pecar de cursi, sinó d'enaltir la nostra part més femenina. De què manera? Amb vestidets curtets, de gasa, semitransparents, amb un bolse de mà o joies minimalistes, que sempre deuríem elegir els colorets dolcets.
Molt bé, vale.
Pues i bueno. Ja per últim estic finalitzant.
Sí.
Un detall molt festiu als peus pot canviar el look completament, com bé sabeu. Bé, portarem, doncs, sabates amb pedreria. Una pedreria brillant per a donar un plus d'exclusivitat a l'estilisme. On podem trobar aquestes aplicacions? En la puntera, sobre el tacó, com a pulsera sobre l'empeine o en forma de camafeu, també.
Ah, sí.
I sempre deixarem caure l'atenció a les sabates. Per tant, si portem ja joies a les muñeques o al coll, hauran de ser molt senzilles i delicades.
Vale, perquè vols que l'atenció se dirigisca a la sabata, clar.
Als peus, exactament. O sigui, són ideals per a una boda de dia, amb un vestit pel genoll en color bordeus, per exemple, i les sabates de color nude o color carn, i si una marrone claret, és perfecte.
Molt bé. Bueno, pues jo crec que és una bona també proposta, no només també per a bodes, sinó en general perquè s'utilitza també moltíssim, no? Aquests avalorios per a la sabata.
Sí, exactament.
Bé?
Pues, doncs bé, així acabo jo avui.
Pues molt bones propostes ens has oferit avui. Jo crec que en tot lo de la setmana passada i la d'aquesta, qui no troba sabates perquè no vol, Que ens has donat un milió d'idees per a tots els gustos i per a tots els públics, per a les discretes, per a les,
les atrevides
i per a tots.
Exactament.
Gràcies, Adamar, una setmana més.
Vale, moltes gràcies a tu. Adeu.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 11 i 12 de novembre, de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, això i més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 11 i 12 de novembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Setmana més obrim aquest espai, aquesta secció amb la sexòloga Lara Antiquino. Avui ens anem a quedar amb un assumpte que, aixina generalment, com que entre pares i fills no es parla molt, és un assumpte una miqueta tabú, no? Que passa de generació a generació una miqueta aixina, com a veure si s'entera per una altra part. Així que anem a intentar també saber com parlar del sexe, de la sexualitat, amb els fills o els fills amb el pare, no? Perquè ara veurem a veure qui ha d'encetar aquesta cadena, Lara. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila. Pues mira, degut a la meva professió, jo sí que faig xerrades en diferents centres enfocades a pares i mares sobre com abordar aquest tema en els fills. I després de fer la presentació inicial, la primera pregunta que sol fer-los és si ells han tingut aquesta conversació en els seus pares i que en el cas d'haver-la tingut, que com va ser? Clar, la majoria es miren entre ells i comencen a riure i te diuen que no, que quasi ningú ha tingut aquesta conversació amb els seus pares i que si l'han tinguda se limitava a la mare en la filla quan li venia la regla i era, cuidadet ara en lo que fas, que te pots quedar embarassada.
I això és el drama màxim, no, que pot tindre una família.
Sí, això és la premissa més bàsica que te poden donar sobre sexualitat. Regla igual a embaràs. Entonces, claro, si ja les primeres aproximacions o les úniques que mos diuen sobre el sexe és cuidaet, que pots quedar-te embarassada, ja la concepció que anem creant sobre este no és precisament la més positiva. I tots coincidixen, en canvi, en que és eixa o ninguna la informació que van rebre. I precisament per això és algo que tenim que començar a canviar per a que les futures generacions sí que puguen tindre molta més informació sobre aquest tema, perquè és algo que tots, d'una manera o una altra, arribarem a tocar en esta vida, perquè com ja hem comentat en altres programes, som sers sexuats i la sexualitat ens acompanya sempre. Per tant, com quan més facilitat i molta més normalitat li donem al tema, més fàcil serà abordar-lo per a uns com per a altres.
I com es pot fer, no, aquesta aproximació? Com es podria fer? Serien els fills els que haurien d'acudir, els pares els que haurien de donar el primer pas? Per què uns no van als altres? Ai, què passa?
Vale, molts pares, clar, quan dic pares parlo igual de pares que mares, sí. Me diuen, és que ells no mos parlen del tema, ells no pregunten. I és que, clar, a veure, partim de la base de que els adolescents moltes vegades no recurrisen als pares a preguntar-los sobre certs temes, com pugui ser aquest, perquè tenen vergonya. Però què passa? Que aquesta vergonya també la tenen els pares. Entonces, si el meu fill no me pregunte i jo no li dic cada un per unes raons, però al fin i al cap, perquè tots tenim vergonya, entonces és uns perquè no pregunten i altres perquè no fan per a explicar, no se parle del tema. I ara no en parlar-se del tema, se queda això en l'aire. I és, ai, ja sabrà suficient perquè si no me pregunte per algo serà. I a lo millor ell pense, pues si mos pares no me diuen res, igual és que no hi ha res que tingui que saber, ja experimentaré jo. I entonces pues se va creant ahí un clima que realment no és el apropiat a l'hora d'abordar esta temàtica. I per un altre costat, els adolescents, el que passa també és que tenen por a que si els pregunten als pares sobre sexualitat, els pares automàticament puguen pensar que és perquè ells tenen relacions sexuals. Entonces, la majoria de les vegades pregunten simplement per curiositat, pues perquè van experimentant certes coses en el seu cos, perquè van sentint els primers enamoraments, i això pues, els fa que tinguin més qüestions sobre aquest tema. Però si els pares tendissin a creure que si pregunten és perquè algo n'hi ha amagat, entonces els xiquets ja no ho fan per evitar precisament que ells puguen pensar això.
I clar, segurament diran molts pares, no? Pensaran, pues algun amic que ja ho sabrà, li ho haurà explicat algun altre, ara tenen internet, que miren el que siga, però clar, ahir la informació és com sempre una miqueta difusa, que millor, no? Que contar-ho de primera mà per a evitar mal de caps, no?
Sí, perquè avui en dia és veritat que estem en l'era de la informació, però a la mateixa vegada hi ha molta desinformació. Està clar que internet et pot donar moltes respostes a allò de lo que tu estàs buscant, però sempre aquestes respostes no són les apropiades, ni per al teu cas ni per a la teua edat. Entonces, que tu puguis recurrir als teus pares per a poder parlar d'estos temes i tindre la confiança i la seguretat que ells van a explicar-te el que tu necessites escoltar i el que tu necessites saber, això és fonamental per a que, tant per a aquest tema com per a d'altres, pugui recurrir als pares. I és absolutament necessari que els pares tracten de fer aquestes aproximacions en els fills si no són els fills els que pregunten directament als pares. Està clar que són temes que a tots ens poden costar, però com a pares, diguem que tenim la responsabilitat de, si el meu fill no me busque, buscar-lo jo a d'ell.
A quina edat seria la recomanada per a començar a donar aquesta informació, no? Perquè al final és un aprenentatge.
Pues és que la edat recomanada és des del naixement, al fin i al cap. La curiositat sexual ja comença des de menuts, quan tu comences a tocar els teus genitals simplement per exploració i per curiositat i ja vas generant unes preguntes, ja és moment de parlar-lo. O inclús, antes de generar les preguntes, explicar als teus fills. Sí, és normal que sent que estigues cosquerelles, és normal que t'agrada tocar-te aquesta part, però això has de fer-lo en la intimitat. Simplement un missatge així ja li està donant informació al xiquet i tu ja estàs abordant aquest tema. I està clar que quan se van aproximant a l'adolescència, pues, n'hi ha que anar ampliant conceptes i n'hi ha que anar introduint molta més informació per a que es puguen tocar tots els temes.
Així que també havies comentat abans, no? Que tant per una part com per l'altra està la vergonya, no? Que cria ronya, diuen, no? Moltes vegades. Com superar-la? Què se pot fer, no? Per a deixar això una miqueta de costat i dir, va, endavant i allà anem.
Pues mira, jo als pares els recomano que facin un exercici que en realitat és molt senzill, però els aporta molta informació a ells sobre què suposa realment parlar d'aquest tema. I els recomano que se fiquen davant d'un espill i que pronuncien en veu alta paraules com penis, vagina, vulva, erecció, sexe oral, clítoris, penetració, i que vegin com és el seu reflexe, com se senten, si se fiquen rojos o no se fiquen rojos, si riuen, si baixen el to a l'hora de pronunciar aquestes paraules, perquè això dona molta informació de realment quina és la comunicació no verbal que estan acompanyant el missatge que ells tracten de transmetre. Si, per exemple, li diuen al fill que tindre relacions sexuals és algo molt gratificant i normal entre dues persones que s'estimen, però quan diuen relació sexual el to baixa i se fan xicotets, entonces, claro, la informació que estàs donant, la teva comunicació verbal no és coherent a això que tu estàs dient. Per tant, és molt important que se vegin reflexats hasta que se senten més còmodes pronunciant aquestes paraules. I després, per un altre costat, el que també els recomano és que siguin sincers sempre en els seus fills. I el simple fet de dir, mira, jo no vaig tindre aquesta conversació amb els meus pares, o la conversació que vaig tindre va ser limitar el que diem antes de la regla i la menstruació, me dona encara certa incomoditat abordar-lo, però com no vull que tu passes per el mateix que jo vaig passar, tractaré d'explicar-te allò que tu me preguntes tot el millor que sàpiga. Entonces, els fills ja entenen que si els nostres pares no mos parlen d'això o els costa parlar-nos d'això és perquè ells no ho van tindre en el seu moment i és per això per lo que encara tenen certes dificultats. Perquè si no, si es poden també interpretar lo que vulguen. No me parlen perquè no els interessa, no me parlen perquè no volen que toque este tema, perquè no me parlen. El simple fet de dir no te parle perquè a mi me costa parlar d'este tema i no ho vaig tindre, però vull parlar-te igual, ja entenen ells per què n'hi ha este buit o pot n'hi haver este buit en aquest tema.
Sí que és important, no?, que es vagi superant i després suposem, no?, que hi haurà, o ens comentaves, no?, que n'hi ha com una espècie de pautes a seguir per a fer aquest procediment més fàcil, no?, i que al final també moltes vegades la desinformació pot portar a pràctiques inclús pitjors, no?, que també s'estan donant últimament, que si igual s'hagueren informat quan tocava.
Sí, exactament. A veure, n'hi ha que tindre en compte que ara l'adolescència comença antes, tot comença abans. I quan antes aborden estos temes, molt millor. I abordar estos temes simplement implica tindre informació. No significa que perquè jo li parli al meu fill sobre sexualitat vaig a tindre ja relacions sexuals, sinó que igual que li dic que no prengui drogues, també li tinc que dir quins beneficis i quins perills pot tindre el que jo comence pront en una relació de parella o el que jo no tingui informació sobre aquest tema. Per tant, quan antes facilitem aquest procés, millor.
I ara sí, entrem en aquestes pautes, no arriba a ser un decàleg, però sí, diguem, uns puntets a seguir, no?, per a donar aquesta informació tan necessària.
Sí, mira, la primera pauta que jo te diria és mostrar-se accessible a les seues preguntes. Per què? Pues perquè si t'estan buscant a tu per a tindre aquesta informació és perquè realment tenen la confiança suficient com per a que sigues tu qui és la dona. I això, en una relació de pares i fills, és molt gratificant. Si tu li contestes a lo que ell t'està preguntant i veu que tens la capacitat de contestar-li, te tornarà a buscar a tu per a obtindre la informació que ell necessite. Però si li contestes en evasives o directament no li contestes, o això pregunta-li a ton pare o pregunta-li a ta mare, o ja parlarem que ara és massa pronta, ells entonces se tanquen perquè per a ells també ha sigut a vegades complicat fer aquesta pregunta i després no te buscaran a tu per a obtindre aquesta informació. I què passa? Que la poden preguntar a un cosí, a un amic o ves tu a saber qui, que a lo millor encara sap menys de lo que saben ells i per tant la informació que acaben tenint no és la que deurien de tindre. Així que aquesta accessibilitat inicial quan ells pregunten és fonamental per a crear aquest clima de confiança per a que puguen seguir preguntant. Després, el que ja comentava antes, és respondre amb sinceritat, adaptar el missatge a l'edat i la maduresa del nostre fill i ser molt sincer en allò que anem a contestar i, sobretot, dir les coses pel seu nom.
La llavoreta, no?, i això.
Clar, i la vulva és vulva. Si farem una llista de tots els eufemismes que gastem per a nombrar a un i a altres, seria interminable. De fet, mira, com a curiositat, te diré que en una de les xerrades que vaig fer vam començar a dir noms tant del penis com de la vulva que coneixíem tots. I vaig haver un que em va fer especialment gràcia perquè a la vagina, no a la vulva en general, a la vagina de les dones li diuen el túnel de l'amor. ¿Tú sabías que tenías un túnel del amor?
Pues no me enteré.
Claro, entonces...
El túnel de lavado y el del amor, ¿no?
Exactament. I som les privilegiades que el tenim. Me vaig quedar tan sorpresa que tots vam esclafir a riure en aquell moment, però la quantitat de noms que podem arribar a dir per no dir els que realment són. Per a dir colze, diem colze, genoi, genoi, ui, ui, llavi, llavi, però per a dir estos, canviem per complet. Entonces, dir les coses per el seu nom és el primer pas per a donar-hi naturalitat al tema. Després és important també que com a pares s'informem dels mètodes anticonceptius, del tipus de relacions de parelles que hi ha avui en dia, del concepte de l'amor, de què pensa el meu home o la meva parella sobre això i què pensa la meva dona. Perquè hi ha vegades que el que puguem pensar pot ser diferent. Entonces, li volem transmetre el teu missatge, li volem transmetre el meu o busquem un comú per a que el nostre fill pugui decidir per ell mateixa, que lo ideal seria això. Però a vegades, com entre nosaltres tampoc parlem aquest tema, a l'hora de tractar de parlar amb el nostre fill, com ho fem? Pues informar-nos i comunicar-nos entre nosaltres de què és el que pretenem transmetre és totalment fonamental també perquè hi ha que fer-ho pare i mare, hi ha que fer-ho dos. De fet, l'altra pauta a recomanar és ells, precisament, que no hi haguen diferències de gènere. Una mare pot explicar-li a un fill quina és la curiositat sexual que pugui estar despertant-li I un pare li ho pot explicar a la seva filla, perquè al fin i al cap les curiositats que tenen xics i xiques són exactament les mateixes. Que en quant al tema de la menstruació sigui més fàcil empatitzar una mare i una filla, estic completament d'acord. Però això no significa que un fill no degui de conèixer què és la menstruació i quin és el cicle menstrual de la dona, perquè és una informació que és important saber-la, tant xics com xiques. Entonces, no fer aquesta diferenciació ajuda també a que tant xics com xiques puguen parlar d'aquest tema, no a fer aquestes diferències de gènere. Després jo també te diria el que comentàvem antes. Si no pregunten, els pares han de traure el tema. I per a traure el tema no hi ha que fer-lo, tenim que parlar. No, apague la tele, la ràdio... Exacte, entonces, si fem tan tensa aquesta conversació, difícilment podrem arribar a que ningú se solte per complet i puguem parlar en naturalitat. Entonces, a vegades, si mos costa fer-lo, hi ha mil anuncis per la tele que ens poden servir de recurs per a partir d'ahí parlar del tema. Estan pròpiament els que parlen de lubricants o de preservatius, per exemple, però després és que hi ha molts anuncis de perfums, per exemple, que insinuen moltes vegades relacions sexuals. Pues, mos pot servir el dir, ai, que estàvem fent estos? Això què és? I a veure quina informació tenen els nostres fills, o ja si tenen edat més avançades, pues, parlar directament de què te pareix que utilitzen aquest tipus d'imatges per a promocionar un perfum. Què creus tu d'això? Què opines? I també vas veient quines són les creències que el teu fill i la teva filla poden tindre al respecte. I ja per finalitzar, jo te diria que l'important és que vagin al gra. Si, per exemple, la meva filla me pregunta sobre la pastilla del dia després, no tinc que concloure automàticament que és perquè la necessite o perquè ja tenim un drama familiar. No. És simplement perquè potser ha sentit parlar d'ella, no sap el que és i m'està preguntant. Entonces, sí que hi ha que tractar d'arribar al fons de la qüestió per a conèixer quin és el motiu per el que me pregunten per això, si és simplement curiositat o per algo més, però no concloure ja precipitadament això és perquè la necessite. Perquè si ja es comença, què perquè vols saber això? Què ha passat? Què a quina amiga li fa falta? Què és per tu? La xiqueta se tancarà en banda i ja no preguntarà més. Entonces, li contestem, t'ha quedat clara la informació? Necessites saber algo més? Si necessites saber algo més, preguntarà. I si no, simplement ja li hem donat la informació que ja necessita. I ja per acabar, una de les més importants, especialment en l'adolescència, és respectar la intimitat dels fills. Està clar que hi ha mil temes que ens preocupen, està clar que volem saber què estan vivint, com ho estan vivint, en qui se relacionen, en qui no, però és molt important també respectar la seva parcel·leta d'intimitat, perquè ells és quan estan començant a formar el seu autoconcepte de què és el món, què són ells i quina relació d'ells en el món, i és important que tinguin aquesta intimitat per a ells mateixa.
Així que aquestes són les recomanacions, però com suposem que és un tema delicat, que algun pare ara li pots haver desmuntat una miqueta l'esquema o ajudat a muntar-li-ho. Com podem fer per a ficar-se en contacte? No? I si tenen algun dubte, o bé d'aquest o d'altres temes, fer-te la consulta.
Pues en el correu que vam habilitar, que és lara.antiquino@gmail.com.
Pues esperem que puguen arribar, no? Preguntes i donar aquesta solució que tot ho té, no? En este món. Així que, Lara, moltíssimes gràcies i parlem d'ací uns dies.
Molt bé, moltes gràcies a tu. Adéu.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente, cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
2:02, temps ja per a l'actualitat esportiva avui, així als estudis, Mònica Benavent i també el company Víctor. Ja saben, Javi Mata està amb l'expedició Grogueta. Nosaltres ens retrobem demà, programa especial des de Mascarell, ja que aquest cap de setmana celebren la seva fira medieval. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. Let's go.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil